Són les 10. Som al matí de Catalunya Ràdio en un dia en què la notícia continua sent aquest terratrèmol de Veneçuela. De fet, dos terratrèmols en principi, un de 7,2, l'altre de 7,5, amb un balanç de víctimes mortals que encara és incert i amb unes feines dels equips de rescat que continuen a aquesta hora. Tornem en directe ara mateix a Caracas amb el periodista Bernat Lautaro. Bernat, bon dia de nou.
Bon dia, com esteu?
Continua, tot i que aquí ja és ben entrada la matinada a Caracas, continuen aquestes feines de rescat.
Aquí ningú ha dormit, ens trobem amb moltíssimes persones al carrer que s'estan preocupant per als seus familiars, persones que s'estan preocupant pels seus veïns, persones que no s'atreveixen a tornar a casa sota la por de que les rèpliques els hi puguin fer caure alguna cosa. Molta gent que també té por de que el seu edifici estigui esquerdat o que hagi patit alguna afectació i que pugui caure més tard, perquè clar, tothom està esperant que revisin el seu edifici, però la més urgent ara mateix és intentar treure en vida els supervivents que estan a sota de les runes. Ara veiem aquí davant, en el barri de Paraíso, un dels barris del sud-oest de Caracas, com un edifici sencer s'ha esfondrat i hi ha doncs, tots els equips de rescat intentant-lo treure, junt amb la Policia Nacional. Estem aquí almenys unes 300 persones al carrer, entre els veïns i els agents. L'afectació més gran ha sigut l'estat de la Guaira, aquí a la costa, just al nord, però perquè és una zona que, com us explicava abans, també pateix molt quan hi ha fortes pluges o tempestes i s'han patit esllavissades molt importants. Com que ja s'hi han construït barris sobre els barris que ja havien caigut, és molt probable que les afectacions hagin sigut igual de fortes o molt més fortes que la ciutat de Caracas degut a aquest problema més geogràfic. No sé si teniu alguna pregunta.
No, t'anava a demanar, a banda d'aquestes feines de rescat que continuen, Bernat, no sé si hi ha algun balanç més, perquè és de les coses que més a més ens tenen pendents, perquè l'últim balanç oficial era de 32 víctimes mortals, però vaja, es donava per sentat que això aniria més. També hi ha aquestes pàgines web que parlen de milers de desapareguts. No sé si hi ha alguna dada més al respecte d'aquestes qüestions.
És molt probable. Sempre s'ha de fer cas a les dades oficials, però en aquest moment és la catàstrofe és massa gran com perquè les dades oficials puguin tenir alguna certitud sobre el que està passant. Hem d'esperar doncs que es pugui fer un càlcul i les informacions corresponents de totes les institucions, de la policia, dels hospitals, dels bombers, perquè després d'aquesta recopilació es pugui tenir una xifra més exacta. Coneixem Veneçuela, no la tindrem fins d'aquí 12 hores, també per com funcionen les coses aquí, perquè, bé, diguem-ne que tots els equips es volquen primer en el rescat de les persones i després en el càlcul numèric o en les qüestions més estadístiques. El que sí que us puc dir és que estem parlant de milers de morts, lamentablement, i estem parlant de desenes de milers de ferits. L'Institut Geològic dels Estats Units estava parlant d'entre 10.000 i 100.000 morts, però això, si em sembla una xifra exagerada, ho haurem de veure, només ho sabrem en les pròximes hores. Ara mateix el que és més important és intentar seguir, acompanyar les labors de rescat, que és la imatge més immediata.
Des de Caracas, Bernat Lautaro, moltíssimes gràcies, una abraçada forta.
Moltes gràcies, una abraçada.
Són les 10 i 4 minuts.
El matí de Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio. Postdates.
L'oblit és una part del cos que encara no has utilitzat. De Ofert a les mans al paradís crema, de Pol Guasch.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
No, te'n falta una.
Ah, clar, la del tot costa.
Doncs som-hi, convocatòria.
Ahora bien lo bonito. Atacantes.
Marc Crosas.
Natàlia Arroyo.
Gemmarí Dongu.
Bruna Vilamala.
Damià Abella. Ion Vaquero.
Ilia Sánchez.
I amb la Sònia Gelmà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
Al tot costa.
Momento, seguimos.
Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el Mundial.
Matí de Catalunya Ràdio, 10 i 5 minuts.
Mayonesa, que yo me bate como haciendo mayonesa. Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza. Mayonesa, que yo me bate como haciendo mayonesa. No sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo.
Está està tardant la playlist de la Marisa a l'hora de fer el sumari,
ha triomfat a la Rambella. No ha sigut així, però podria haver estat així.
Tanquem l'àgora del matí de Catalunya Ràdio amb el Jofre Llombart, el Jordi Mir, la Marta Pascal i el Joan Puigcercós, però abans, Marisa Gil, Pol Foradada, bon dia.
Bon dia.
Què més farem ara, des d'ara fins l'1 al matí de Catalunya Ràdio?
Doncs tot seguit parlarem de calor i aliments, de com els hem de conservar a la nevera. Ho farem amb el Lluís Riera, que és químic i director de la consultoria de seguretat alimentària Saia. Ens explicarà quines són les zones de la nevera més adequades per a cada aliment i amb quins productes hem de tenir especial cura aquests dies que fa tanta calor.
I encara vinculat amb la gastronomia, obrirem la taverna amb Pau Arenós, Marc Casanovas, Maria Nicolau i Carla Xuriguera. Avui rebran la visita de Sílvia Subirós, directora del documental La cuina dels homes, una reflexió sobre família, cuina i gènere a partir de l'històric motel Empordà que va fundar el seu avi.
I a partir de les 11 obrirem consultori perquè ens feu arribar qualsevol dubte o pregunta que tingueu sobre la pell i el sol. Us respondrà el dermatòleg Ramon Grimal. Qui vulgui, truqueu al 93-201-7474.
I arribarem fins la una del migdia amb la Renaixença. Avui entrevisten l'enginyer de MotoGP Jaume Carrau i dedicaran el programa a la llitera. Me agarró fuerte la cara.
De saber què han dit els altres. Gerard, Joan, Joel, Díaz, hola!
Hola!
I què?
Una llàstima que la gent no pugui veure la coreografia que estava fent ara el Joel mentre sentia la cançó.
I no m'ha seguit ningú, quan és la coreografia més fàcil. Home, és com si estessis batent un morter gegant de
maionesa. Cosa que parla bé de la gent que és aquí.
Saps perfectament, Marta Pascal, com es balla la maionesa. Ara no ens fem aquí els primmirats, eh?
Va, primmirat.
Doncs, escolta'm, que avui al matí de Catalunya Ràdio ens ha presentat la informació del temps des del cotxe. I per què des del cotxe? Doncs en Freddy assegura que la info del temps la dona l'Eloi Vila.
Cert. Avui sense conseqüències, demà tampoc s'espera pluja, dissabte tampoc, i diumenge podríem tenir algun ruixet de tarda a l'extrem nord del Pirineu.
Gràcies, Eloi Vila.
Home, ja fa massa coses, aquest home, com per això.
Una abraçada per l'Eloi Cordomí i l'Eloi Vila, tots dos.
A confós d'Eloi.
Sí.
Eloi por Eloi.
Oh!
Ui.
Que venia de la ser, el Freddy. I s'ha confús.
Sí, no ho sé jo.
Ara informació sobre el Mundial. Ahir a la COPE, Paco González donava informació contrastada al seu programa El Partidazo.
Brasil-Escocia, 12 de la noche en Miami, va aparecer un ovni gigante. Esto es una predicción de una vidente brasileña muy conocida que se llama Bo Baiana y ha dicho que una enorme nave espacial aparecerá sobre el estadio ante la mirada de miles de aficionados y millones de personas que siguen la retransmisión televisiva. La mujer afirmó que posteriormente llegarían más naves y se vivirían momentos de caos tanto en la cancha como en las tribunas.
No es son de paz, ¿eh? Según esta visión, en alguna entrevista ha dicho también que la nave va a abducir a Neymar y a Vinicius. Se los va a llevar.
És que
s'han d'omplir moltes hores d'informació sobre el Mundial. Hi ha un moment que ja t'agafes a qualsevol cosa, eh? I també, mira, parlant d'omplir hores, una cosa que estan fent molt els mitjans durant aquest Mundial és sotmetre els jugadors de la selecció espanyola a entrevistes tipus test ràpid. Quin és el jugador més despistat? Quin és el jugador que menja més? I altres preguntes d'aquest tipus que conformen una mena d'entrevistes infectes, però que per algun motiu tots ens les acabem empassant. Fins al final, eh? Jo avui n'he sentit una de Ràdio Marca, Marc Pubill, fins que li han preguntat quin és el jugador més garrepa.
El más cuñao.
Fabi.
El más futbolero, el que más futbol consume.
Eric,
sí.
El más patriota.
Ayer le llamaron facha al Chicho, ¿no? A Marcos. Chicho, Marcos.
El más enganchado al móvil.
Pedri.
El más tacaño.
Un catalán, cuasi.
Venga.
Covarsí tiene pinta.
Covarsí tiene pinta.
La gràcia.
I ja que parlem de testos ràpids, en Jiménez Los Santos és el millor representant de l'editorial o portada ràpida. Si el poses a les 6 del matí, en qüestió de segons, ja pots fer-te una idea de cap on anirà la cosa. Avui ha obert amb la compareixença d'ahir de Pedro Sánchez del Congrés dels Diputats, i en res, en 10 segons ja saps cap on anirà.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de San Radio este jueves 25 de junio de 2026. Ayer, el psicópata que habita en la Moncloa...
I a partir d'aquí ja ho pots treure, perquè ja veus cap on anirà la cosa. No fa falta escoltar tot l'editorial.
Només d'escoltar la música de fons ja et marca.
Suspiros d'Espanya.
I a la xarxa, Joel, què han dit? Va.
Doncs mira, les xarxes andaluses, concretament, han acusat Televisió Espanyola d'andalusofòbia, Freddy. Mare de Déu. I ha estat per l'últim episodi del documental que han fet a Televisió Espanyola sobre la selecció espanyola. Escoltem primer un tall molt curt, demostra, i després t'explico.
Val. 13 anys jo estava treballant, sempre en el campo, iba al colegio, lo que pasa que empecé a trabajar amb un chico.
Aquesta senyora que parla és la senyora Xari Peña, la mare de Fabián, que és un jugador sevillà de la selecció espanyola. Heu entès què deia?
Sí.
Perfectament, no? Doncs, per algun motiu, Televisió Espanyola l'ha subtitulat com si parlés un altre idioma. Sí, noi.
Jo no ho he entès, t'he de dir.
Però perquè no estaves concentrat.
T'he de dir la veritat.
Cada vegada que surt la Xari, pam, subtítols. I clar, els andalusos s'han emprenyat i també ho ha fet el seu fill, que ahir va acabar una entrevista a DAZN, en aquest cas, dient això.
Por último, si alguien en la entrevista no me entiende, podéis poner subtítulos por mi acento andaluz, por si los queréis hacer.
Se te ha entendido perfectamente, Fabián.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Nada.
Que les xarxes fiscalitzen la tele, Freddy. Jo ho fan des de fa temps i el bàsquet tampoc se'n salva. Ahir el Barça de bàsquet va tornar a perdre un altre títol en un partit que va ser l'últim del jugador Jan Veselý. El va entrevistar Víctor Lavagnini a Peu de Camp, que per algun motiu va acabar preguntant-li a Jan Veselý per si s'enduria molts souvenirs de Barcelona.
Jan, último partido, the last dance. Situación muy difícil, very difficult moment, no? And very emotional. But see you in my eyes. Big career. Congratulations.
That's it, I don't know what...
Muchos recuerdos te llevas de Barcelona, no? Many souvenirs of Barcelona, no?
Sorry?
Many, many souvenirs in your mind.
Yes. Hello.
Good luck. No té paraules, Jan Veselý.
No, clar que no té paraules. Clar que no té paraules. No sabem quants souvenirs s'endurà Veselý de Barcelona, ni què s'endurà, una Sagrada Família, un toro, un sombrero mexicà, una... No ho sabem, no ho sabem. Però sí que s'ha endut un bon souvenir el Dani Martín, del Canto del Loco. El que s'ha endut, bàsicament, ha estat insults, bàsicament, arrel d'un vídeo d'un concert seu, on es dona la següent situació. Dani Martín veu una nena entre el públic, a coll i ve del seu pare, amb una pancarta que posa «Me subes a l'escenario, porfa?». I bé, per algun motiu, Dani Martín s'enfada molt.
«Bueno, me subes al escenario, ¿no? Pero si lo hago, ¿vale? Lo hago. ¿Tú quieres ya? Pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas, ¿sabes? Estás muy mal educada. Claro, es que te crees que te subes en brazos de alguien, pues no sé si ya haces lo que quieras, ¿o qué? ¿Qué te crees que soy yo, un pelele? Cuando yo diga subirás, ¿de acuerdo? Muy bien».
Doncs bé, fonts consultades per aquest programa ens confirmen que lamentablement la nena no va pujar en cap moment a l'escenari.
Es va enfadar en ell sol, és divertit.
Sí. En fi, si veus el vídeo, alguna pista, agafes sobre per què.
Gràcies, Joel, gràcies, Jovany. Gràcies també a Joan Puigcercós, Jofre Llombart, Marta Pascal, Jordi Mir, que tingueu bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia la peça d'un pany que et pot deixar afònic. I la resposta era gorja. Una gorja és la peça mòbil que hi ha a l'interior d'un pany, que, accionada per la clau, permet córrer el pastell. I també la gorja és la nostra gola. 677 dels 1.079 participants l'han encertada. Avui ja no dona punts per a la Lliga, la final de la qual farem el dilluns, dia de Sant Pere, però sí que té premi. Guanya el lot de la lletera de Campllong Pasqual Tirac Alventosa, de Llupià, a la comarca del Rosselló, de la Catalunya del Nord. I avui també ens heu dit bombi, placa o molla.
El matí de Catalunya Ràdio.
Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu. A la venda als punts habituals.
La vuelta al cole es más fácil en El Corte Inglés. Canjea tu vale escolar de la Generalitat y equípate con todo lo que necesites. Además, al reservar tus libros de texto, te llevas un 10% de regalo para tus futuras compras hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-nos...
S'ha lliurat in extremis de 2 setmanes d'aturades d'autobusos.
I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les 2.
I a partir de les 3...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
No m'agrada, no, la verdura i el peix. No m'agrada, la verdura i el peix. No m'agrada, no, la verdura i el peix. No m'agrada, la verdura i el peix.
Com vas a cala iaia, que mai no falla, sempre el mateix. I en parlar dels aliments, el més saludable es menja, m'avorreix. La mateixa cançó, o t'acabes la mongeta i escures la patateta, que t'he vist pensant com amagar-me un tros de pastanaga. Ja et conec amb la mirada que és molt lleig.
Aviam, ho dèiem abans, eh? Amb aquesta calorada arriben les vacances, a més, per alguns, i es queden aliments dins de la nevera que no hem pensat consumir o que directament creiem que els podrem menjar a la tornada sense problemes, i no té per què ser així. Avui volem plantejar dubtes al voltant d'aquesta qüestió. Què podem deixar a la nevera? Què ens hem de menjar sí o sí? Què hem de llançar directament? Tenim el Lluís Riera, que és director de la consultoria de seguretat alimentària Saia. Ell és químic. Tal, Lluís, com estàs? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Aviam, anar amb compte, eh? Amb el que tenim a la nevera i quant de temps li tenim, no? Generals.
Exacte, sí. En general, la nevera és un bon mètode de conservació, però realment tampoc para la multiplicació de les bactèries i, per tant, hi ha un perill dintre.
Consultes pel Lluís Riera. 93-201-7474, 93-201-7474. De fet, ja ens han arribat alguna de consultes al voltant d'aquesta qüestió.
Voldria saber si la verdura cuita, quant temps es pot conservar a la nevera, i també el llegum cuit a casa, quant temps es conservaria a la nevera.
Voy a hacer unos picantones en escabeche.
y mi pregunta es, tengo que viajar hora y media fuera de Barcelona, tengo que llevarlos congelados?
Una vegada que tens un plat cuinat, si el poses a la nevera ben tancat amb un tàper, quants dies podríem mantenir-lo a la nevera sense tocar-ho? I lo mateix si el congelem.
Si congeles, per exemple, carn per fer fricandó, després la descongeles, fas el fricandó, però necessites a tornar a congelar una part. Pots congelar?
Ah, ja, anem a pams. Són les primeres consultes que ens han arribat. Comencem per la primera. Un cop tens la verdura cuita i la poses a la nevera, quant de temps la podem tenir allà?
Sí, normalment parlem de que un producte cuit a la nevera, 3-4 dies. Sigui general, contra més proteic sigui l'aliment, menys temps dintre de la nevera. Una verdura com no és tan proteica, potser podríem allargar fins a un màxim de 5. A vegades també és més que es fiqui lletja que un tema de seguretat alimentària.
Clar, 4-5 dies o així és, eh? Vinga, segona consulta que ens havia arribat era els picantons en escabetx per transportar. Ens demanaven si és millor congelar-los.
A veure, sempre serà millor congelar-los. És veritat que l'escabetx és un producte àcid i la pròpia acidesa conserva l'aliment. O sigui que realment no té tant risc com altres productes, però sempre la congelació és un dels millors mètodes de conservació, per tant, millor congelar-lo.
Sempre és millor, sí. Tercera consulta que ens ha arribat de moment, recordo, 93-201-7474, 93-201-7474, una molt bona pregunta, totes ho són, però aquesta, quant de temps dura un plat cuinat a la nevera o al congelador, una mica el que dèiem ara?
Tornaríem una mica a lo mateix, eh? Un producte elaborat és el que més risc té. Penseu que nosaltres parlem de temperatura de risc entre 4 i 65 graus i màxima multiplicació 36-37 graus. Època que estem ara, a la que obres la nevera i més domèstica, que és una nevera petita, entra molta temperatura. Són neveres que normalment estan a 7-8 graus, no estan a aquests 4 graus. Per tant, això, 3-4 dies màxim. Si el tenim a la part més freda de la nevera, la part inferior, podríem arribar a allargar els 5 dies si està ben tancat, etc.
És important això de la part de la... Perquè això m'ho van dir una vegada i em va canviar la vida. La part que fa més fred de la nevera és la de sota.
Exacte.
Sí. I, per tant, les coses que volem que s'aguantin més de temps o les coses que tenim més dubtes han d'anar allà de sota.
Sí. A vegades hi ha una mica de contradicció, perquè també diem que els productes... O sigui, per una banda, un producte elaborat és un producte que després no passarà per cocció i, per tant, té més risc, però, per una altra banda, el producte cru pot contaminar l'elaborat, per tant, sempre es diu que es posis per sota perquè no hi hagi una contaminació de dalt a baix. Llavors, sí que és veritat que recomanem més els productes crus a la part de sota i els elaborats, si, el que dèiem ara, si és un producte que volem allargar una mica més, a la part de darrere, que és la part més... A dalt, darrere, que és una de les parts que es manté freda.
Sí, la part de dalt, però més enganxada.
Més enganxada, perquè així quan obrim la porta i tanquem no li entra tanta calor de cop.
I el congelador?
El congelador, si és un... O sigui, dintre del congelador domèstic podríem començar a parlar d'estrelles, de no frost, etc. Si és un congelador que congela bé i manté bé la temperatura als menys 18 graus, podríem parlar de 3 i 6 mesos perfectament.
Val. 3 i 6 mesos, sí, sí. Però allò, aquella típica cosa, aquella carn que és congelada, que te'n recordes al cap de 2 anys, aquesta ja...
Aquella ja millor que no. Sí, segurament, millor que no. En 2 anys, dels cops que hem obert, etcètera, no som conscients de l'escarxa que es fa, etc. També preguntaven lo del fricandó que descongela...
Això mateix, I sí que sabem tots plegats que un cop descongeles una cosa no la pots tornar a congelar,
exacte.
Però mentre si la cuines enmig...
Exacte, el tema és aquest. O sigui, realment, el congelar i descongelar és per dues raons. Una, pel canvi d'estructura del producte, o sigui, una carn crua que la descongelo i la torno a congelar, fa uns cristalls de gel que cada vegada fa que tingui més aigua lliure, que és el que fa que es contamini, que es multipliquin les bactèries. Si jo la cuino pel mig, si és una carn que l'he cuinat pel mig, sí que la podria tornar a congelar perquè he canviat l'estructura del producte.
O sigui, si s'ha cuinat, sí que podríem tornar a congelar.
Sempre i quan ho fem bé i ràpid. És important refredar ràpidament el producte, no ficar-lo calent a la nevera perquè llavors estaríem escalfant tots els aliments de la nevera, però refredar-lo el més ràpidament possible, ficant-lo el més expandit possible perquè es refredi ràpidament i un cop està refredat, congelar-lo ràpidament.
Això últim és important, també. És a dir, perquè hi ha tot tipus de teories. Sí. És a dir, allò, abans que parlàvem de la verdura, poses la verdura, la treus, la poses en un tàper, tanques el tàper, aquell tàper encara està calent. Sí. Has d'esperar una estona abans de posar la nevera.
Exacte, sí, totalment. De fet, a vegades fins i tot recomanem ficar-ho, si el tàper tanca bé això, en un bany d'aigua freda, o sigui, ficar-ho dintre de la pica amb aigua i gel i així ens refredem més ràpidament.
Però no tant perquè allò es faci malbé, sinó perquè pot fer malbé altres coses.
Exacte, per les dues raons.
Les dues coses.
O sigui, per evitar el temps que està en aquesta zona que hem dit de perill entre 4 i 65 graus, reduir-lo el màxim possible i per evitar ficar-lo calent a les neveres i que ens faci malbé la resta d'aliments.
93-201-7474, ens ha tocat la Carme de Mataró. Carme, com estem? Bon dia.
Hola, Carme. Ai, hola, bon dia.
Bon dia.
Mira, endavant. Jo trucava per veure quina és la manera millor de trucar, ai, de conservar l'escarola amb nevera nou frost, perquè jo dic sola. Esclar, tu compres una escarola sencera. Jo el que faig és que la poso en bols d'aigua i el que faig és canviar-li l'aigua cada dia. Però, bueno, és un rotllo, no? Però, bueno, jo ho faig així. No sé si hi ha alguna manera millor de fer-ho.
Lluís.
Jo et diria, potser al revés, eh? La humitat el que fa és que deixa que els microorganismes es multipliquin més ràpidament. Llavors, jo faria la neteja amb aigua, però després sí. La ficaria més en paper secant, en paper tipus paper de cuina, sí. Perquè realment no tingui humitat, que és el que atrau els microorganismes i deixa que es multipliquin.
Sí, però és que la nou frost crema la verdura i ho crema tot d'una manera perquè funciona amb aire.
Exacte.
I l'aire fred és que ho crema tot, és que no saps què fer. Jo, és una nevera que no, potser no la sé fer anar de la manera més... És que tu poses escarola neta, seca, a la nevera i la crema.
Sí, clar, hauria d'estar dintre d'algun tàper, de vidre, per evitar justament això, l'aire sec crema realment l'aliment.
Tàpers de vidre seria,
sí.
I seca. Molt bé.
Vinga.
Carme... Pues moltes felicitats per l'alegria amb la que feu el programa,
no.
Que fa molta companyia.
Ai, gràcies a tu per escoltar-nos i per trucar-nos, Carme, moltíssimes gràcies.
Gràcies, bon dia.
Un petó ben gros.
Adéu-siau.
La qüestió aquesta també, tàper de vidre millor que un tàper de plàstic?
A veure, hi ha també la seva polèmica, perquè el vidre es pot trencar i llavors tindríem un perill de que un vidre es quedés en un altre aliment i ens talléssim a la garganta. I el plàstic té el problema dels microplàstics famosos que passen als aliments, etc. Al final són petits perills que tampoc són greus. O sigui, el vidre és més fàcil de netejar, és més inert a l'hora d'eliminar els microorganismes, però té aquest perill de que si es trenca un vidre per la cuina o per la nevera, és molt fàcil que vagi a parar un altre aliment i, per tant, tindríem aquest perill.
Però n'hi ha un que mantingui millor els menjars que l'altre o no? Depèn de com estigui tancat, suposo.
Depèn de l'aire que li deixis dintre i com estigui tancat.
Saludem ara també el Rudi Cuadrado. Rudi, com estàs? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Vostè dirà.
Bueno, doncs volia preguntar fins quin punt hem de ser estrictes i rigorosos amb les dates de caducitat dels iogurts.
Home.
Si els tenim al frigorífic, a la nevera.
Tamasso aquest, Tamasso, Lluís.
Aquí puc ser una mica polèmic.
Vinga, va.
Igual algú se'm tira la iugular. El primer que hem de tenir en compte és la diferència entre data de caducitat i data de consum preferent. Quan en un aliment posa caducitat, a l'aliment, un cop ha passat aquella data, no l'haurien de menjar mai perquè hi ha un risc sanitari. Quan diu consum preferent, és un tema de qualitat organolèptica de l'aliment, que per sabor, per color, etc., però realment no ha d'haver un risc sanitari. Els iogurts, des de fa temps, es van passar a consum preferent, perquè realment el iogurt té un microorganisme dintre, el lactobacillus, que el que fa és protegir-lo de que entrin altres microorganismes. Cada dia que passa, hi ha més lactobacillus, hi ha menys lactosa, per tant, pels intolerants a la lactosa seria millor, i l'únic que té és que l'aliment, el iogurt, és més àcid. Estem parlant sempre d'un iogurt natural, sense trossos de fruites que puguin fer fongs, etc.
Clar, aquest és el tema.
Llavors, cada dia que passa i que el iogurt d'això, més lactobacillus té, o sigui que no cal que comprem un iogurt d'aquests que ens diuen amb lactobacillus o amb probiòtics, perquè cada dia que passa, fins i tot caducat o amb el consum preferent, per dir-ho bé, superat, aquest iogurt seria més segur i l'únic que té és que a nivell de sabor és més àcid. A no ser que, evidentment, quan l'obrim el veiem que s'ha trencat l'estructura o que hi ha un fong o el que sigui. Però, en general, un iogurt que ha passat la data, com és un consum preferent, fins i tot et diria que millor.
Millor i tot, eh?
Millor per
el nostre organisme. Però, per exemple, 15 dies després de la data de consum de preferent, sí?
15 dies. Jo me'ls he pres en un mes i dos mesos.
Ah,
i em dedico
a
això. Sí, sí.
Caram. Déu-n'hi-do.
Vale.
Rudi, doncs moltíssimes gràcies.
No, moltíssimes gràcies a vosaltres. Felicitats pel programa.
I moltes gràcies. Merci per trucar.
Bon dia.
Més trucades, el 93207474. La Gemma Serrano, també ens ha trucat al telèfon del Matí de Catalunya Ràdio. Gemma, bon dia.
Bon dia.
Endavant.
Mira, jo volia saber, quan tu vas a comprar ous al súper o al mercat, els compres ja estan, diguéssim, fora del fred, no? I quan arribes a casa, què és millor? Guardar-los en fred, guardar-los fora de la nevera? És el dubte que sempre tenim a casa.
Els ous, Lluís.
Realment m'esteu fent totes les preguntes, eh? Els ous, és la gran pregunta. Perquè al supermercat estan a temperatura ambient i després la gent em recomana que els fiqui a la nevera.
Sí.
L'ou és un producte que té el microorganisme a la closca. Té la possible salmonella, la té a la closca. Dintre té una capa molt prima, que és la cutícula. La cutícula és la protecció natural que la salmonella no entri dintre de l'ou. Per tant, mentre no trenquem aquesta cutícula, l'ou és segur. Llavors, dit això, per què es recomana que les cadenes de distribució no els tinguin en fred? Perquè si hi ha xocs tèrmics, doncs, per exemple, jo el compro, si el compres a la nevera del supermercat i me'n vaig a casa amb la calor que fa, amb el xoc tèrmic el que fa és que es fa com una escarxa a la closca, es trenca aquesta cutícula i la salmonella podria entrar. Val? En canvi, sí que es recomana que un cop arriba a casa el fiquem a la nevera, perquè en teoria ja no ha d'haver xoc tèrmic, i per un tema també de frescura del producte. Contra més temps passa en l'ou, més aire entra en el seu interior, i aquest aire fa que la clara sigui cada vegada menys densa, i per tant, si féssim un ou ferrat, quedaria més esparramat. Llavors, si el tenim a la nevera, aquest procés és més lent. Però, per exemple, molts pastissers, com volen fer el merengue, que és un producte que necessiten que la clara estigui el més desnaturalitzada possible, treballen amb ous vells que porten molt temps fora de la nevera justament per poder muntar millor la clara. O sigui que, al final, a casa, si estem en època de tanta calor, jo recomanaria a la nevera. Si estem en època que no fa tanta calor, tenim una cuina que és prou freda i està per sota de 25 graus, els podríem tenir a temperatura ambient mantenint aquesta temperatura, si no ens importa que després quedi més esparramat quan fem un ou ferrat.
Gemma, queda contestat?
Vale. Pues molt bé.
Moltíssimes gràcies. No, gràcies a tu, que vagi molt bé.
Adéu, bon dia.
Núria, de Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant.
Mira, jo us volia preguntar sobre l'anisakis. Aviam, jo tinc el congelador a 21, perquè el meu peixater sempre m'ha dit que ha de ser més alt de 18, que és el que es té normalment. I jo, com que ara que és època de seitons i m'agraden molt fets amb vinagre i en tinc, doncs el tinc a 21. I després, normalment, ell em diu que més de 4 o 5 dies. Llavors volia confirmar.
Lluís,
perfecte. Primer, molt important que has dit, el vinagre no mata l'anisakis. Perquè molta gent es pensa que com és un seitó amb vinagre ja és suficient i pot
ficar peix fresc. Jo fa molt temps que el meu peixater m'ho va dir. Sí, sí. Llavors sentia coses i em deia, hòstia, que la gent no d'allò, però jo t'ho dic, qualsevol cosa que tu vulguis menjar, que aviam es pensen que perquè està en vinagre no és cru.
Exacte.
Llavors, aviam, no ha passat pel foc. Vull dir, exacte. Està clar que el vinagre cou en part, però vaja, jo et diria que el facis així, que no passa res.
Exacte.
És cert que canvia una mica l'estructura del peix, vull dir, per molt fred que sigui, no és igual,
sí, sí.
Però jo crec que s'ha de fer. I el temps, perquè hi ha gent que a mi m'ha dit, no, la meva peixatera em diu que en 2 dies n'hi ha prou.
A veure, clar, el que anem és a lo de sempre, com els congeladors domèstics no solen estar a temperatures molt baixes, per això es recomana 4, 5 dies, etc. Si el tens realment a menys 21, en 3 dies tindries de sobres per realment matar l'anisakis.
Sí. Després volia confirmar el que acabes de dir en aquesta senyora per les verdures. Aviam, jo fa molts anys que ho faig, i jo també vic sola, i em funciona... jo ho faig amb totes les verdures, O sigui, un manat de pastanagues, evidentment, jo no menjo un manat de pastanagues en un dia, ni en dos. Llavors, què faig? Tallo una part de la part verda, que jo també me la menjo, I llavors agafo un tros de rotlla de paper, d'aquest de cuina, i les vaig embolicant capiculades amb el paper aquest, i després les poso dins d'una bossa. I ho poso les verdures, ho faig amb el fulla de roure, ho faig amb els pebrots, ho faig... O sigui, amb tot el que tingui de verdura en la nevera ho faig. Però llavors es tracta de que tu, cada parell de dies, si no has tocat aquella verdura, miri si aquell paper està mullat.
Exacte, genial, sí, sí, seria... La manera ideal és evitar la humitat en el producte.
Si està mullat o humit... Què faig? L'agafo, el trec, no el llenço perquè el penjo, vull dir, els vaig penjant, que s'assequen i estan nets, estan perfectes, torno a embolicar, giro la bossa, perquè queda a dins aigua, humitat, i jo puc tenir una fulla de roure una setmana i mig i la tinc perfecta.
Totalment.
Quan neteix, jo no la toco, quan arribo al mercat.
Sí, sí, contra menys la toquem millor, sí, sí.
No la toco, ni la rento, ni li faig res.
Doncs, escolta, Núria, impecable pel que deia no, Lluís, ho fas molt bé.
O sigui... Ho dic, aviam, i se'm va ocórrer precisament per fer veure, bueno, conya, si això es podreix és perquè ja és de líquid.
Sí, sí.
Com ho pots fer, no? Doncs, i jo fa anys que ho faig.
Doncs, escolta,
i recordar que la podeu congelar, també, que seria un bon mètode sí. de conservació.
Home, sí, però, clar, després et vols menjar l'amanida amb la pastanaga i te les han recordat i dius, hòstia... Sí, sí.
Núria, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Una abraçada.
D'acord, adéu.
Mari Carme, de Vic, bon dia.
Guaita, és que vaig sentir que deien per la televisió que, o sigui, quan compres el peix fresc, que el que posen amb aquelles plates així amb plàstic, doncs aquests plàstics que són contaminants, igualment com el mar que els peixos mengen tots els plàstics que hi ha, que allò és contaminant. Jo no sé, no ho he sentit dir més, però van dir que sí, que però això ho va dir un centre d'aquests d'investigació, eh?
Aviam què ens diu el Lluís.
A veure, primer, amb això també vull una mica de calma. Si un envàs és apte per ús alimentari i s'ha permès entrar al mercat, no ha de ser contaminant. Està clar que els plàstics, cada vegada més, sabem que aquests microplàstics poden passar a la cadena alimentària. Però si, normalment, torno a dir, un plàstic que ha sortit al mercat per apte, per ús, per aquell tipus d'aliment, ha tingut que passar per uns estudis de migració on s'ha vist que realment no hi ha aquesta migració o que és pràcticament mínima. Evidentment, si no el fiquem en plàstic i el fiquem en vidre, menys hi haurà, però la quantitat que pot traspassar o que podem consumir és, està estudiada perquè realment no sigui dolenta per la salut.
Mari Carme, moltíssimes gràcies.
Sí, moltes gràcies a vosaltres pel programa. No. Adéu, bon dia.
Adéu-siau. I haurem d'anar acabant, però tenim la Magda de Barcelona encara. Magda, bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant.
Una pregunta. Els ous es poden congelar?
Oi, bona aquesta.
Mira, aquesta ens la vam preguntar la setmana passada.
Ah, sí? Sí.
Si els congeles, mai sencers, perquè al dilatar-se pots tenir un drama dintre del congelador. Val? Llavors,
però dintre un tàper.
Dintre un tàper batut seria una manera de congelar.
Ah, batut, eh? Sí, sí, és a dir, batut fas allò, treus l'ou...
Perquè com hi ha la part del rovell que té més greix i la part de la clara que té més aigua, llavors hi haurien com unes capes que després serien difícils de deixar. Llavors, l'única recomanació que fem és això, que el bateixis i que el tinguis en un tàper a part.
Magda, doncs moltíssimes gràcies.
Vale, gràcies.
Que vagi molt bé. Bueno, hem de tornar-hi, eh? Perquè aquí hi ha moltes consultes que no ens les acabem, i més totes a mi totes ressonen. De moment, moltíssimes gràcies a Lluís Riera. Moltes gràcies. El Lluís Riera és director de la consultoria de seguretat alimentària SAI, ell és químic, i ens ha ajudat a resoldre uns quants dubtes, però tornem a convidar perquè en resolguem més, eh?
Perfecte, gràcies a vosaltres. Encantat de tornar.
Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
A Galeries del Tresillo t'emportes sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo. Ocasión
Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Ja m'entens. Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Soc en Jarek, de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, en arreglar-li el parabrisa al Juan en només 30 minuts i ajudar-lo amb els papers de l'assegurança, li hem arreglat els problemes d'agenda.
Carglass canvia, Carglass repara.
Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo.
Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es.
Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Condis, els supermercats més propers et porten l'espai de cuina del matí de Catalunya Ràdio.
Obrim la taverna. Maria Nicolau, com estàs? Bon dia.
Molt bé.
Pau Aranós, molt bon dia.
Molt bon dia.
Marc Casanovas, què tal estàs tu?
Tot molt bé, com anem?
I el Carles Xuriguera. Carles, què tal?
Ai.
Ui, el Carles no el tenim encara.
Està al lavabo.
Ara buscarem.
Segueix la revella.
La revella, la ressaca.
Això és l'inconvenient, que quan algú falla, que llavors pilla sempre, eh? Ara ja li esteu dient de ressacós en amunt. En fi, escolta, avui volíem parlar, a banda dels continguts habituals de la taverna, del documental La cuina dels homes, de Sílvia Subirós.
Quan vàrem anar cap al motel, el primer any, llavors ella se va ficar, sí, el que és a la lavanderia, que estava dalt, llavors a les habitacions, i llavors ja t'he dit que estava a la part dels postres. Anava darrere d'ella també sempre. Però...
És un documental sobre la família, la cuina, el gènere, a partir de l'històric Motel Empordà, que va fundar l'avi de la directora del documental, la Sílvia Subirós. Sílvia, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Contenta
bon dia.
Del resultat?
Sí, la veritat és que sí. O sigui, fer una pel·lícula d'aquestes característiques en aquest país no és gens fàcil, així que sí, molt contenta.
Mm-hmm. Deixa'm que saludo el Carles Xuriguera, que ara ja el tenim. Carles, estàs per aquí, ara que sí, eh?
Salut, ja sóc aquí.
Tot bé?
Oh, molt bé, molt bé, molt bé.
Dèiem aquí, que igual era la revella. Per aquí, algunes
males... Encara em dura.
Sí. Les gallines i els ous i tal,
sí.
No?
Sí, exacte. Estàvem parlant amb la Sílvia Subirós d'aquest documental La cuina dels homes, basat en el motel Empordà. Tot i que les dones han estat majoritàriament a les cuines de les cases, en les dels restaurants la cosa ha sigut una mica diferent, no? Suposo que... No sé si el documental vol anar una mica per aquí, també.
Sí, és una pregunta que tothom té i que tothom es fa, no? Perquè la cuina, que ha sigut sempre com aquesta manera de també esclavitzar, entre cometes, a les dones, en la restauració i en la cuina pública, doncs això no ha estat representat, no? I sí que és una pregunta que jo tenia a l'inici de fer aquest documental, però bueno, ho trasllado, diguéssim, a una pregunta més pròpia i el per què jo en algun moment vaig decidir marxar del restaurant de la meva família i dedicar-me a una altra cosa.
Ha sigut complicat rastrejar la història del motel? I de l'avi i de tot, o no?
Bueno, les històries tenen moltes vessants i són bastant complexes. Jo havia rebut com un llegat, no?, una història, diguéssim, d'aquest mite, d'aquest relat més heroic, que és el relat que m'ha arribat del meu avi, que és un cuiner que va començar pues, a les cuines dels restaurants quan era molt jove, molt petit, tenia crec que 11 anys, quan va començar a ser cuiner, perquè ho va fer just després de la guerra, no? Diguéssim que es va quedar sense menjar i va decidir anar a treballar de cuiner, perquè en una cuina d'un restaurant sempre hi hauria menjar, no? I a partir d'aquí va crear el Motel Empordà, i és un xef, diguéssim, d'un renom, no?, que a mi m'ha arribat a través de petites històries, petites anècdotes que m'han anat explicant i com a retalls. No? Llavors, a l'hora de fer la pel·lícula, la meva intenció no era tant parlar del meu avi, sinó fer una sèrie de preguntes i una sèrie de diàlegs amb la meva família per poder parlar sobre com es transmeten aquestes històries.
Que, a més, el documental es complementa amb un llibre, que és Josep Mercader, el creador del motel, també una mica per, suposo que aprofundir una mica en aquesta línia que deies, no?
Exacte, diguéssim que la pel·lícula és més una pel·lícula reflexiva, és un assaig també audiovisual, no?, un documental més experimental, i després em van bueno, proposar fer un llibre, i a partir d'aquí vaig partir de la pel·lícula per fer el llibre, però sí que em poso més amb la biografia del meu avi en el llibre que en la pel·lícula.
Marc, clar, jo crec que el llibre, que és el fet periodístic novedós, perquè sí. A més s'estrena amb la celebració del centenari de Mercader i dels 65 anys del Motel, que el van presentar la Sílvia doncs, a Figueres ara res, fa dos, tres setmanes, i crec que el llibre és necessari, perquè el documental ja l'hem recomanat molt, i el tornem a recomanar, és un documental de veritat que ja té, és del 2021, si no m'equivoco.
Sí, 22.
22. De veritat, mireu-lo per entendre com funciona, però a mi m'interessa molt preguntar-te si sumo caràcter empordanès a una ferida, a un conflicte intern important, familiar, com tenen totes les famílies, amb què deriva, no?, la feina i la professió de tots els fills i dels nets, com s'ho han pres? Com s'ho han pres a casa? Explica'ns tant el documental com el llibre. A mi m'interessa saber com ho han rebut a casa.
Bueno, aquest era el repte, no? O sigui, per mi, jo sabia en algun moment que volia fer una pel·lícula sobre la meva família, creia que volia fer una pel·lícula sobre el meu avi, però quan vaig començar a fer la recerca de material em vaig adonar que no volia fer una pel·lícula sobre el meu avi, volia fer una pel·lícula d'altres coses, no?, que és del que tracta la pel·lícula. I per fer això vaig començar un diàleg, no? De fet, jo vaig començar gravant amb una gravadora a la meva mare, no?, que surt, de fet, hi ha una escena a la pel·lícula que és exactament el primer moment en què jo li poso la gravadora i que ella bueno, no està molt segura de que vulgui fer allò, no? Llavors em diu que depèn de què no m'ho dirà. I clar, les converses comencen així, a l'Empordà i a tota Catalunya, però a l'Empordà més.
A l'Empordà més, potser.
Sí. I a partir d'aquí la conversa es va anar obrint, no? Llavors, ells van fer el viatge amb mi. No és una cosa que fes jo sola, diguéssim, sinó que a través d'aquestes converses van fer un viatge. Tots els membres de la meva família, no? Menys alguns que van veure la pel·lícula quan es va estrenar, no? Sobretot els meus germans. Però sí que els membres, diguéssim, més grans, no? Van fer aquest viatge amb mi. Llavors va ser un viatge molt, molt bonic, també, perquè van poder parlar de coses i plantejar-se coses que potser no s'havien plantejat mai, no? I al final va ser com de fet, jo pensava que s'ho prendrien una mica com malament,
sí.
I no, va ser tot el contrari, els va encantar la pel·lícula i de fet, els va fer reflexionar també a tots, no?
El documental, a més, jo crec que té un llenguatge molt estètic, està molt cuidat, està molt treballat, no és un documental en aquest sentit convencional, sinó que té una mirada molt, molt concreta i molt clara. El senyor Mercader, perquè el pare de la Sílvia, el Jaume Subirós li diu el senyor Mercader, que és una cosa que a mi em sobta, va morir molt jove d'un atac al cor, vull dir que, i el Jaume deia que quan va morir i ell es va fer càrrec del motel, la seva paraula és el caos, no? Han passat... És una història exitosa, finalment, però que ha tingut molts entrebancs. La Sílvia deia, jo em vaig apartar. Ella, els germans, tots hi treballen al Madrava o al motel, i la pregunta és aquesta, per què et vas voler separar?
Bueno, jo sí que vaig treballar-hi, allà. I vaig passar per diferents llocs, vaig ser cambrera...
Però no a la cuina.
A la cuina, no. Vaig ser cambrera, vaig estar molt a la recepció, vaig estar al bar, i de fet, treballar amb la família també és complexa, eh? Vull dir, jo tenia en aquest moment l'adolescència a sobre, i també jo tenia moltes ganes de marxar, no? I de veure el món i d'anar-me'n. I és veritat que vaig marxar i vaig continuar treballant en l'hostaleria, però fora de casa, no? Amb altra gent que eren els meus jefes, i no doncs, els meus germans o el meu pare, no? I sí que és veritat que la pregunta era per què jo no vaig treballar a la cuina, no? Fent aquestes rotacions. Els meus germans el que feien quan eren molt jovenets era que anaven passant, no? Feien un mes a cada lloc. Feien doncs, la cuina, el bar, el menjador, i anaven rotant per així estar una mica tot arreu. I en el meu cas, és cert que es va decidir doncs, no moure'm tant, no? Llavors també me'n recordo meu pare dir-me, bueno, és que tu has d'aprendre idiomes i saps idiomes, posa't més a la recepció de cambrera, que així... Però clar, és una cosa que ell, quan jo li vaig fer aquesta pregunta, que a més aquesta pregunta li vaig fer abans de començar el documental, es va quedar mut i va pensar, ostres, què he fet, no? Perquè clar, potser si t'hagués posat aquí t'haguessis quedat. I jo li vaig dir, no, pare, tranquil, no és una qüestió de... No va d'això, la cosa, no és un retret ni res. O sigui, jo tenia ganes de marxar a explorar el món i dedicar-me a altres coses, i és el que he fet, i també els agraeixo la llibertat que m'han donat per poder-ho fer, eh? Vull dir que això també s'ha d'agrair.
Que bo, Maria.
És curiós perquè... Realment, segons el que anaves dient, hi ha un retrat generacional, que és una cosa que passa en totes les famílies, de la necessitat i l'espurna de marxar de casa quan ets adolescent. I hi ha també un fenomen, bueno, el fenomen aquest omnipresent i omniscient del fet que les dones en aquesta època, si entraven a la cuina, entraven a través de les postres, però no passaven més enllà. O fregaven, o anaven a les postres, o planxaven la roba de taula. Correcte, exactament. I després m'ha vingut al cap la figura, per exemple, de l'Ada Parellada, que també és filla d'una gran família hostalera, que ella precisament va decidir una cosa semblant a mantenir-se dintre el sector de la gastronomia, però marxar de la casa dels pares, diguéssim, marxar. I ja no va entrar a la cuina de la Font d'Europa ni ha estat a les cuines dels restaurants de la família Parellada, però ella ha obert el seu propi espai com fent aquest gest d'emancipar-se i fent després la tasca pionera de ser cap de cuina del seu restaurant, etcètera, etcètera, no? Però és curiós com realment... No és un fenomen del mot, és un fenomen general. El fet de que bueno, mentre la cuina fos domèstica i no estés dintre del circuit comercial, la tasca, com que no té valor monetari, és una cosa que recau a les espatlles de les dones. Però quan la tasca entra dintre del circuit comercial i es monetitza i es valoritza amb diners, llavors és una feina masculina que és qui pot tenir el compte corrent el seu nom, no? És molt...
Això passa en totes les feines.
Correcte.
Vull dir, és el que es diu patriarcat.
Exactament.
Tal qual. Sí. Però sí que la cuina conté, no? Té moltes més contradiccions en si perquè, bueno, perquè hi ha aquesta cuina popular, no? De fet, el documental va una mica d'això, la reflexió de fons que jo faig és aquesta, no? A través de la història de la meva família també és una història més general, universal, sí. Gairebé, no? Sobretot també de la història d'Espanya, perquè més els meus avis són dels anys 23 i 26, per tant van passar per tota una història, no? Que a mi també m'arriba com a neta d'ells, i que per tant m'atravessa, no? I per molt que jo no comparteixi, diguéssim, la seva vida, sí que m'han arribat aquestes conseqüències, clar.
Una cosa que hem parlat aquí abans d'entrar, que ens hauríem de gravar a vegades abans d'entrar, però hi ha una cosa que em perturba molt, que és que aquest documental, jo no ho sabia, pot tenir data de caducitat. I jo vull que ho expliqui la Sílvia perquè, evidentment, aquest documental és molt important, les imatges d'arxiu. En aquest cas són de font footage, i això té... La gent que no ho sàpiga, quan fas un documental té un preu, les imatges d'arxiu, no s'han de pagar. Llavors, explica'ns això. Què vol dir que aquest documental potser té data de caducitat i quan és aquesta data de caducitat?
Sí, és una història complexa, eh?
Perquè... Bueno, fes-ho un resum.
O sigui, el que jo sabia és que volia fer una pel·lícula d'arxiu trobat, no? Fa un footage, al final és això, arxiu que et trobes, no? De fet, com jo ja em dedicava al documental abans d'encarar aquesta pel·lícula, ja vaig anar recopilant imatges d'arxiu que pensava, ostres, algun dia faré una pel·lícula d'arxiu sobre la meva família. Però també vaig trobar les imatges del meu avi, que de fet gran part del documental també està fet amb les imatges que ell filmava, no? Algú li va regalar una càmera i a partir de llavors hi ha filmacions. El que passa és que el meu avi, una cosa curiosa, és que la cuina del motel, per exemple, no la va filmar mai. De fet, hi ha poques imatges del motel filmades per ell. Hi ha una que és que devia estar provant la càmera i fa com un barridor pel menjador i dius, ostres, mira, aquí es veu el menjador. L'única manera, no? L'altre que filmava, doncs, és el que filmava la gent a l'època i el que filmem nosaltres i mirem ara el nostre telèfon mòbil. No? Sí. Són imatges quotidianes, imatges de les vacances de la família, de les seves filles i tal, no? I això va ser el que em va transformar la mirada, la manera d'encarar aquest documental, no? Per tant, les imatges d'arxiu les vaig utilitzar, les de la meva família, les del meu avi, però també necessitava altres imatges, no? Imatges que narressin l'època, no? Imatges de cuiners, de cuina, de dones cuineres, tot això eren imatges trobades. Llavors vam fer una gran recerca d'imatges d'arxiu a Espanya, a Catalunya, a Espanya, però també a tota Europa, i clar, vam anar comprant les imatges que ens podíem permetre. És això. Sí. Les imatges d'arxiu són caríssimes, les gestionen a vegades fons que no són molt fiables i altres instituts, no, de cada país, però clar, tu et demanen quants diners pots pagar, diguéssim, i llavors tens com un catàleg de pagar-los per 5, 10, 20 anys o a perpetuïtat. Lo ideal seria pagar-les a perpetuïtat.
Clar. Però és més car, clar.
Clar, és més car.
Llavors, i en aquest cas, a veure, quan tenim de temps? quan queda?
Doncs mira, la pel·li es va estrenar el 2022 i nosaltres vam poder pagar algunes de les imatges fins a 10 anys.
10 anys, o sigui, fins al 2032.
Llavors el que s'ha d'entendre és que això no és només un documental sobre el motel Empordà, sinó que és una qüestió de país.
Home, totalment.
És,
a veure...
El que explicaves és un documental que explica la història de les famílies i de la gastronomia i de moltes altres coses que travessen la història d'aquest país i que ens interpel·la a tots. Jo crec que és patrimoni,
ciutadans
això.
Ciutadans de Catalunya i Generalitat.
Hem de fer alguna cosa.
Això era l'apel·lació que fèiem. Carles, que no sé si vols afegir alguna cosa, com que no et tinc davant.
Ho heu dit bastant tot. Jo vaig veure ja fa algun anyet aquest documental. El llibre no me l'he llegit, Sílvia, ja m'hi posaré. De tota manera, sé que la presentació va anar molt bé. Fa poc vaig estar sopant amb l'Anna Spell i vam estar parlant del tema. Quan vaig veure aquest documental en el seu moment, a mi per professió, el format em va interessar molt. Allò, ostres, hi ha una investigació, hi ha una, que és la que has explicat, no? I ara encara s'expliquen més coses quan has explicat això de les imatges comprades. Això fa pensar que tenim un producte, doncs, com el de la cuina, fresc i amb data de caducitat i que, bé...
És una metàfora, vols dir.
Sí, pot ser-ho, no? I que sí, que l'hem de preservar i tal, però... per què no? A la fórmula la tenim feta. Vull dir, això ja ha quedat, ja hi és. I l'altra cosa que em va interessar era el contingut, és clar. Què expliques, no? Amb l'excusa del teu avi, el que expliques, i també en aquesta entrevista doncs, ens ha quedat ben clar, no? Però a mi em va semblar molt dur. A mi em vaig quedar com amb silenci, perquè dic, com s'ho ha agafat aquesta família, tot això, no? Com, perquè d'alguna manera a uns quants empordanesos que hem marxat de l'Empordà, no per marxar, vull dir, per anar-hi tornant, perquè si no, però ens havíem d'escapar i fer la nostra vida i trobar-nos a nosaltres mateixos per poder tornar a l'Empordà, no? I en aquest sentit m'hi vaig sentir com molt identificat. I veia com... Dic, ostres, aquí hi ha una... Hi ha, més enllà d'una descripció de tota una generació de, que s'han dedicat a treballar i a més, que passa per als homes, no per les dones, com a casa meva, i surt retratat, no? Però diu, ostres, com en això els hi tires a la cara, com s'ho han agafat? Ja has dit que s'ho han agafat molt bé.
Sí,
però,
sí.
Ostres, a mi em va semblar com molt dur i molt sincer i alhora molt bèstia per la teva part, molt valenta, molt valenta.
Moltes gràcies.
Saps per què és un documental exitós? Perquè més que generar preguntes, fixa't que tothom genera confessions. La gent de cop i volta expressa algo que li ha generat a ell, no? I això demostra que el documental és un èxit.
Però
quan el producte és bo, el producte parla d'altres coses més enllà d'ell mateix.
Una altra metàfora.
Sí. Perdoneu, perdoneu.
No, al contrari. Però
el començament de la seva mare, que jo crec que és la mare, l'àvia, la persona oculta, aquella persona... aquell personatge dins del món que té moltes coses a dir i no les ha dit, quan diu no t'ho explicaré tot o ja veurem com t'ho conto, crec que és molt significatiu dels silencis. És que és un documental on es parla, però sobretot n'hi ha molts silencis.
El Mediterrani silenci, una altra metàfora. El Mediterrani silenci. Allò que no diem a les societats, al poble, a la família, allò que no diguem és realment allò que passa i allò que realment vol sortir a crits.
I després que és un documental de molt fàcil accés, vull dir que la gent posa el cercador de Google la cuina dels homes i el troba, vull dir que no és allò que ha d'anar a fer coses rares i plataformes i registrar-se, o sigui que ara mateix algú pot entrar-hi, posar això i trobar-lo de seguida. I després l'última cosa que volia dir és la reivindicació de la cuina del senyor Mercader, el senyor Subirós, al Motel. Absolutament vigent, vull dir que un restaurant que té 65 anys, que va començar amb un lloc de carretera on estratègicament es va cercar molt bé el punt que on havia d'estar i per en contacte d'esta carretera que duia a França i la modernitat, aquesta oxigen, ara no està en un lloc de pas, però se segueix anant al Motel, perquè és un lloc de referència.
I l'autopista el converteix en lloc gastronòmic, perquè és quan han de veure, han de buscar una manera de que la gent hi vagi, no?
Doncs escolta, avui ens hem quedat sense temps de les recomanacions, però ha sigut una taverna que trobo... Ha estat molt bé amb la Sílvia Subirós com a estrella convidada. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a
per acompanyar-nos. Deixem aquí la taverna, que vagi molt bé, nois.
Adéu!
Tenim carn.
I també peix.
Tenim fruita.
I tenim verdura.
Tenim amplis horaris.
I botigues al teu costat.
Tenim el que necessites quan ho necessitis.
I estem molt a prop teu.
T'esperem! Condis, molt de barri, molt d'aquí.
Catalunya Ràdio.
Ja hi han passat moltes cares conegudes.
Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
Bona nit, sóc el Luis Tosà.
Sóc el Risto Mejide.
Sóc l'Álvaro Morte.
Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
Amb tots vosaltres, Jordi González.
Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio.
Hola, bon dia.
Bon dia, Fel, com estàs?
Aquí, liat.
Liat, com sempre.
Sempre, aquí.
Et sento molt llunyà, Fel.
Sí,
molt lluny.
Posa't bé el micro.
Ara.
És que estava escrivint un mail i em pensava que entrava el so bé, saps? No. Mans lliures.
Què té a veure?
Estava escrivint el mail i tenia el micro aquí a un pam del costat i em pensava que se sentia molt bé.
Deixa el micròfon aquí i vés a regar el jardí mentrestant.
Fes les coses d'una en una. Som homes, saps?
Sí. Ai.
Ara te la costes massa, s'acopla.
No sé pas jo, que ho faig.
Clar que ets tu, jo.
No sóc jo, són cabrons, eh? Ara ho estan provocant ells per fer com si fos jo, saps?
Aparta el micro d'on ets, home.
Pel que veig el riure sorneguer del Cesc, diria que això és cosa del Cesc.
Que comences avui, és el primer dia que ho fas, això de la ràdio. És avui el primer dia.
Hosti, quins tios, tu, jo, en sèrio, eh?
Ni una, eh? Deixa'm passar ni una, eh?
No. L'acabada és una mica, saps? Estàs treballant pel país, fent coses pel país. Intentes fer un mail cap aquí, un micro
aquest mail era pel país, A qui li enviaves? A l'illa?
Federació... Mira, escolta bé qui li enviava. Estic enviant a la Federació Catalana de Futbol.
Carai!
Cuidado. Ojo, ojo. Allà n'hi ha que cobren fort, també, eh?
Sí. Fot 15 dies que estic intentant que em donin resposta a una cosa i no sé per què, no? Hòstia,
Déu, quina, quina, quina? Es pot saber o no? Es pot saber o no?
Ja us l'explicaré la setmana que ve si no em contestin, però també l'emprenyant. Sí.
Quines pilotes hem de comprar?
Exacte.
No, no, tant de bo fos això. Sí. Tant de bo fos Hòstia. Això, però vaja.
Hi ha, tema gros aquí, Feixades?
Hi ha gent competent, espero que, suposo que entre avui i demà en donaran donar resposta.
Home, si home, no, amb aquesta apretada poden... que acabes de fotre aquí a la ràdio.
Bueno, és que ens hi va, ens hi va la fundació que hem creat, saps?
Ah, hòstia.
I estan dient, ei, ui, perdó, saps? I ens diuen... Bueno, ens diuen. Llavors dic, ja si escrivint un mail, potser em fan cas. Sí.
I a la Renaixença, què direu? Fareu un mail?
A la Renaixença, avui dediquem el capítol a la llitera. Sí. No sé si heu dormit mai amb llitera.
Home, i tant.
I fot anys. I... Sol i a la part de dalt, sense compartir-la.
Exacte.
M'agrada. I llavors entrevistem en Jaume Carrau, que és un català, un enginyer de MotoGP, un d'aquests que, bueno, sense ells no van les motos de MotoGP.